El gall del monestir.
A punt per iniciar la tertúlia dels dimarts del Gall del Monestir amb la companyia d'Àngels Ponsa. Molt bon dia.
Bon dia.
Toni Ramon, bon dia.
Molt bon dia.
I el nostre estimat Jordi Mulgó.
Bon dia.
Molt bon dia. No vol dir que els altres no els estimem.
Estiguin estimats.
Igualment, però com et tenim més proper, doncs...
Bueno, és allò del rocef al carinyo.
Això mateix. I com que estem aquí tot el dia amunt i avall... Avui 13 de desembre, dia de Santa Llúcia. Sí. De Santa Llúcia, de fet,
dia
començava de fet temps enrere aquest era l'inici oficial del Nadal.
Sí.
Us en recordeu, bueno,
hi ha molts
no?
països sí. de l'Europa del Nord, ho és encara. Mm-hmm. Perquè jo m'he trobat algun any per diferents motius allà i és l'inici de és la de festa de la llum, sí. També li diuen, i és l'inici de les festes de Nadal.
I bueno, i passejant pels carrers de Sant Cugat, alguns pessebres ja es comencen a veure les finestres.
Sí.
O sigui que realment la gent té una mica com l'edat aquesta del 13 per posar el pessebre.
De Santa Llúcia a la Candelera, diuen, no? Més o menys.
Sí.
El pessebre,
en
la
tot
tradició.
Cas, el comerç ens ha fet avançar. Clar, les festes de Nadal,
ara
i obrim les llums a mig novembre i aquestes coses.
Home,
no
a
Sant Cugat.
Home, de fet, el tret de sortir del Nadal a Sant Cugat és quan es produeix l'encesa de llums, que es va fer el 2, no?
Sí.
El dia, el
sí.
dia 2. Sí. Però és que ja abans, abans d'aquesta data, el Nadal ja havia arribat a altres ciutats, Barcelona, Madrid, que es van avançar una mica més, i amb el dichós el Black Friday.
Exacte.
No? O sigui, sí, sí. O sigui que com canvien les coses, i fins i tot també les tradicions, algunes no, afortunadament. Diu el refrany que per Nadal cada ovella al seu corral, però a Sant Cugat hi haurà per donar i vendre, triar i remenar totes les propostes possibles per sortir, per compartir en família, per fer coses.
I tant.
Déu-n'hi-do, més de 170 activitats les que es proposen per aquests dies de festa, de vacances i de compartir. A veure quin temps ens fa.
És igual, faci fred, faci no tan fred, moltes d'aquestes propostes conviden a sortir, no?
Sí.
Hi ha anys que doncs, el claustre del monestir veient pedra i sang hem passat una mica de rasquilla, però bueno, també comporta, no? També forma part del...
No ens en sabríem a venir fer pedra i sang amb
sí,
calor.
Exacte,
no,
exacte,
no,
perquè
no.
Mira que ja hi ha els calefactors, però és
i
tan fred aquella sala...
I sobretot de la companyia no agafés unes angines, això també seria estrany. Jo, els anys que la vaig fer... algun any m'havia tocat a mi.
Sí, no, realment la sala capitular és freda i tot i els calefactors cada vegada que s'obre la porta per l'entrada o sortida dels actors, allà entra una rasquilla, però vaja, s'ho val, l'obra s'ho val i és igual, tot és anar ben abrigat i ser-hi, no? I veure-ho és, ja s'ha consolidat tant després de tants anys que no veure pedra i sang per Nadal és com no veure pastorets o com no veure aquelles activitats entranyables que es fan, el quinto mateix, no?
El quinto, les...
Ja forma part de la rutina de dir...
Ostres... Les cantades que
també.
Fan els nens pel
els concerts,
carrer.
Sí.
Vosaltres sou usuaris de ferrocarrils de la Generalitat?
Jo bastant. No cada dia, perquè a vegades per temes de feina no em va bé el circuit, però sempre que puc prioritzo anar amb ferrocarrils per la comoditat que suposa.
Uh-huh.
I doncs, també un tema mediambiental, però a vegades, per molt que tinguis consciència mediambiental, si allà on vols anar has de fer tres transbordaments i has de fer no sé quantes coses, no et compensa el temps que necessites. Però sempre que hi ha a prop una estació de ferrocarrils, potser també perquè tenim les hores en Cugat que dins de tot el terme municipal tenim com si fos un metro, no?
Sí.
Estàs a prop d'alguna estació o relativament a prop d'alguna estació, no?
No, les freqüències de pas, la fiabilitat dels horaris,
sí.
No? Perquè,
tot.
De fet, la setmana passada va ser notícia doncs, que ferrocarrils durant uns dies seguits van anar malament, no? Perquè,
sí,
clar,
no passa
això va ser notícia,
mai,
Renfe és el contrari. El dia que una setmana quan... no passi res, ara ja, bueno, sortirà el New York Times.
Exacte.
En tot cas... Jo crec que a Sant Cugat estem molt mal acostumats, perquè malauradament doncs, els transports doncs, no funcionen o no tenen les inversions que haurien d'haver tingut. Aquí també podem anar mirant cap a la Meseta, no? Que en són bona part responsables, sobretot per la part de Renfe, i això dificulta molt la conscienciació de la ciutadania. Nosaltres, clar, tenim freqüències de 6 minuts per anar a Barcelona. A molts punts de Barcelona que vagis et surt molt a compte baixant ferrocarrils sí, abans que agafar el cotxe, però molt
I
més
tant.
A compte.
I tant.
I a més, però ara si ens posem a pensar, no? De Sant Cugat a qualsevol població del Vallès Oriental, per exemple.
Ah, no, això ho tenim molt més complicat.
Com ho fem?
Sí.
No? O sigui, la connexió amb Barcelona sí, és molt bona, sí. Però més enllà... No? De baixar a Barcelona, les connexions amb ferrocarril, ja no dic amb autobús, són complexes. I si vius a la segona corona, per entendre'ns, passa exactament el mateix, direcció Barcelona, mira,
més o menys.
Nosaltres
perquè us centrem molt amb els ferrocarrils que tenim aquesta sort. Sí. De fet, és, com dèiem, és com un metro, bueno, ja és el metro
del Vallès,
no? I la connexió amb Terrassa-Sabadell doncs, és la mateixa, no? Amb les poblacions veïnes. Per tant, dins de la comarca i amb l'àrea metropolitana és fantàstica i, com diu el Toni, fora d'aquí és una complexitat tremenda perquè has de fer mil combinacions que llavors no val la pena a vegades utilitzar el transport.
No, que va. I sobretot a veure com ens comuniquem amb el Baix Llobregat, que el tenim aquí al costat.
La perquè sort del Baix Llobregat és per mi és que vas amb ferrocarril fins a Barcelona i a Barcelona tens la xarxa de metro que sí que et comunica ràpidament amb el Baix. Per mi és més problema, com deia el Toni, el Vallès Oriental, que no pas cap al Baix Llobregat perquè, per sort, la xarxa de metro avui et porta a qualsevol punt del barcelonès i del Baix Llobregat,
Però la Renfe la tenim aquí dalt i no ens soluciona el problema.
Però és el que dèiem, això no ja estem en Mesetario, no? Que la Renfe no funciona enlloc. O sigui, jo la gent que ha de venir de la part més del Garraf, de la part de fins i tot del Tarragonès o de l'Ebre a Barcelona, és que és com un calvari, és una creu, o de les comarques de Lleida, és una creu. Jo em penso que no dormiria amb l'angoixa de pensar que al matí no sé si arribaré a la feina o no. Quan sents a vegades que els mitjans de comunicació es feu ressò de gent que està atrapada en una estació i que porta allà 40, 50 minuts i que no saben quan vindrà, allò t'ha de crear una angoixa.
No, per exemple, el desplaçament, si no trobes trànsit entre Vic i Barcelona, són uns 3 quarts d'hora, 50 minuts, si no trobessis trànsit, evidentment. Això no l'apunta, és impossible.
A vegades és tremenda, però sí.
Però, clar, quan en ferrocarril, entre el que dura el trajecte, si no passa res, més totes les incidències...
És un drama, molta gent
que perfectament venir, podria treballar a Barcelona, bueno, perfectament molts treballen a Barcelona o estudien a Barcelona i continuen vivint a aquestes zones d'Osona o del Vallès Oriental. I és bo que així sigui, perquè si no al final farem la gran ciutat a l'entorn de Barcelona, la gran metròpoli, i deixarem el país despoblat, més enllà dels que es quedin a viure d'activitat agrària, no? Això és, o ho solucionem o realment condemnarem el país a viure concentrat.
El que passa que jo crec que amb el tema Renfe i tot el que suposa dependre de l'estat espanyol amb transports, hem de ja anar pensant que això no ens n'hem sortit fins ara i no ens en sortirem perquè la seva prioritat és una altra. La seva prioritat és fer els TGVs que van a estacions que no hi ha ningú, és fer TGVs per tot arreu sense mirar si allà potser un rodalia seria més efectiu. En fi, jo crec que no cal trencar-nos-hi les banyes perquè ja hi ha hagut molts consellers de molts colors polítics diferents que han intentat totes...
I allà ministres de diferents colors, també.
I també, exacte. I no ens n'hem sortit, per tant, vol dir que no li donen cap valor al que nosaltres li donem molt de valor perquè és el que ens apropa als llocs de treball i per tant la xarxa productiva del país depèn d'això moltes vegades, no?
I en canvi el corredor del Mediterrani ja està ja pendent, no? Tot i que no fa gaire, hi va haver una trobada d'alcaldes.
D'alcaldes i empresaris, em sembla.
Sí,
tant del País Valencià
per tornar a reactivar el tema. I incidir sobre el tema, a veure si hi ha algú que és capaç de recollir, doncs...
El que em crida l'atenció del corredor del Mediterrani és que Europa no diu res, no apreta, no pressiona.
Perquè és l'Europa dels estats, no tinguem-ho clar, també. I, Europa...
Però els fons que hi destinen, on te van a parar?
Bueno, però Europa, si l'estat espanyol vol una, un traçat determinat, difícilment li portarà la contrària, per molt que... perquè eurodiputats de catalans ho han posat de manifest, no? De que veuen la necessitat de fer el corredor mediterrani, no pas el corredor aquest central que volen fer des de l'estat espanyol. Però, clar, Europa li costa perquè és l'Europa dels estats, i per tant el que diguin els governs dels estats va per molt per davant del que pugui dir, a vegades fins i tot el sentit comú, com és aquest cas, no? que és molt evident, no? Ja no és una qüestió de preferències o no preferències, és una qüestió de números, de que a més està documentat, de que hi ha hagut gent que ha fet tesis...
I descongestió de l'AP7.
Exactament.
O sigui, al final, tota la mercaderia que veiem circular per camions per
immensos, l'AP7, exacte.
És impressionant. Sí. Jo no dic la mercaderia que se'n va al poble del costat, aquesta circulada per carretera, però clar, quan veus aquells camions d'Algesires creuant la frontera, no? I també creuant tot França, etc.
Tot, o sigui, això seria molt més...
És una gran bestiesa. En tot cas, és el que dèiem, és lògica aplastant, tindríem la porta d'Europa connectada amb alta velocitat per Àfrica, i després tots els ports, sobretot, no?, despuntant València i Barcelona, connectats per alta velocitat, i és, jo crec que és de lògica aplastant. Convertiríem el que és el Principat en una gran... podríem convertir-lo en una gran central logística de mercaderies que venen des de, en vaixell des del canal de Suez, desembarcarien a Barcelona, a Tarragona o a València, carregarien mercaderia en ferrocarril i entrarien a Europa, i això, això no ho veuen. I això, és el més gros, és que a l'estat espanyol la seva obsessió contra Catalunya és tant que encara que els hi sigui perjudicial, ells allà hi són, no? Ells continuen en contra, no? Al final, me'n recordo el Domènec Miquel, que jo crec que d'independentista en té, si més no s'hi ha declarat poc, diguéssim, però un dia feia un símil, deia, imagineu-vos un tren circulant, no? I llavors imagina't que els últims vagons van robant carbó de la locomotora per poder tenir calefacció. Què passarà? Que al final aquells vagons estaran molt calentets, però el tren estarà parat. Doncs l'estat espanyol per mi és exactament això, no? És a dir, anem posant pals a les rodes perquè això de Catalunya ens fa una urticària que no ho podem suportar, no els hi farem infraestructures, no fos cas.
Que treballessin
massa. Però, ostres, és que no se n'adonen que tot el que és València, Múrcia, Andalusia se'n veuria fortament beneficiat,
sí,
també.
Sí, sí.
I fins i tot encara que siguem independents.
I l'estat en conjunt, sí, també, exacte, clar, perquè les relacions...
Escolta, encara que Catalunya esdevingui independent, la via continua passant, i la via continuarà connectant València. Per tant,
totalment
no ho sé on tenen tantes urticàries i tants problemes. Ahir sortia una dada que donava Transports Metropolitans, si no m'equivoco, amb la presentació que va fer el president
i l'alcaldessa de Barcelona,
no? On l'única administració que havia reduït l'aportació en els transports de l'àrea metropolitana era l'Estat.
Sí.
La Generalitat l'havia augmentat, l'Ajuntament l'havia augmentat, l'àrea metropolitana l'havia augmentat, i a l'Estat espanyol havia passat de 200 milions a 99. O sigui, és l'única administració que ha reduït l'aportació als transports públics.
Més del 50% del que aportava.
Sí.
I així, la bona notícia era que es mantindran els preus.
Els preus
Que això, clar, això vol dir generar un dèficit, segur, perquè si l'Estat redueix la seva aportació, vol dir que les administracions, diguis govern, diguis Ajuntament de Barcelona, àrea metropolitana, hauran d'incrementar les seves aportacions.
Doncs mira, un dèficit de 20 milions que assumiran el 50% per la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i l'àrea metropolitana de Barcelona. Però el president Puigdemont, com comentava el Toni, doncs reclama que l'Estat assumeixi la seva part, que correspon
a uns... Sí, sobretot perquè no hem d'oblidar que l'Estat ho farà amb diners provenients de Catalunya, també, Vull dir que a vegades sembla que anem a demanar caritat.
Són els nostres, que si els quedessin aquí els revertiríem sobre el que més necessitat tenim, no?
De fet, quan començàvem aquesta conversa i us proposava el tema de ferrocarrils, ho fèiem perquè precisament ahir en aquesta reunió es va decidir congelar les tarifes de transport públic per l'any que ve. S'ampliarà l'ús de la targeta T12 dels 14 als 16 anys, de manera que així queda coberta la gratuïtat en el transport públic per als joves fins que, tot el que és el període d'educació obligatòria. una mesura que està prou bé.
I tant. Sí. I en els temps que corren,
De totes maneres, sí que és cert, abans comentava el Toni de la fiabilitat de Ferrocarrils de la Generalitat, i és cert, vull dir, han tingut molt bona premsa pel seu bon funcionament, la gent ho ha vist com un servei positiu, però des que es van ampliar les estacions de la línia de Terrassa i Sabadell, amb les noves estacions han sorgit noves queixes, reclamacions, perquè quan arriben les estacions, per exemple, d'aquí de Sant Cugat, no hi ha lloc.
Bueno, clar, ha guanyat molts nous usuaris.
Sí, tant.
Nous usuaris, concretament del cas de Terrassa, poder el control una mica més perquè hi vaig estudiar molts anys, que agafa ja tota la part de l'hospital, de Mútua, on hi ha el conservatori, on hi ha les facultats, i encara tira més amunt, la gent i veïns d'allà, directament el que no fan ara ja és anar a buscar el Renfe per baixar a Barcelona. Si molta gent, si ja no només públic que potser baixava amb cotxe, sinó molta gent que baixava amb Renfe, ara baixa amb Ferrocarrils de la Generalitat, una mica per això que dèiem, no?, de la fiabilitat, per segurament també per on t'ubica de Barcelona, doncs al mig de plaça Catalunya, i certament és un problema. També és cert que Ferrocarrils té pendent les inversions de la famosa cua de maniobres de plaça Catalunya, si no m'equivoco, que això hauria de permetre una agilitat major, no?, de trens circulant amunt i avall, més freqüència. En tot cas, bueno, esperem algun dia tenir aquests recursos, no?, i poder-ne disposar, perquè realment...
Perquè continua el bon servei.
Sóc un gran defensor de Ferrocarrils, sobretot perquè tenim aquest luxe a Sant Cugat que més o menys agafes el mateix tren quan l'has d'utilitzar. No sempre sabem que farem el de 55,
sí,
per real.
Sí, sí.
Però en el fons tampoc mires l'hora.
No,
si vas cap a l'estació.
A vegades arribes, acaba de marxar-ne un,
sí,
però
luxe...
saps que com a molt esperaràs 5 minuts o 6 i en tindràs un altre. I en hores puntes, a vegades més sovint, perquè també hi ha els semidirectes, hi ha les línies,
el 55,
exacte, la L55... I clar, això no té preu perquè potser no ho valorem prou positivament, perquè sempre ho hem tingut, no? Sí. Però quan veus i sents, i sobretot quan sents a vegades a la ràdio que fan això, no? Entrevisten a la gent que s'ha quedat tirada en alguna andana d'alguna estació i penses, ostres, realment hem de valorar el que tenim, no? Perquè això seria d'una angoixa saber que no saps a quina hora arribaràs a la feina, sí, i que potser t'estan esperant allà perquè tens alguna cosa prevista, que és el més probable, no?
De totes maneres, la freqüència té també un límit. Vull dir,
bueno, clar,
la capacitat,
sí, sí,
és la que és.
O sigui, la inversió ara, m'imagino, forta és aquesta... o en el seu dia es deia aquesta cua de maniobres, però és anar a Barcelona mateix. O sigui, al final l'embut es produeix a la infraestructura
perquè
més antiga,
no?,
que seria el que és plaça Catalunya, Provença...
S'ha anat ampliant la línia, és el que deies, no?, anat ampliant la línia cap a Sabadell i Terrassa, per tant, més passatgers...
Amb infraestructura moderna, diguéssim.
Exacte, i més passatgers, segur que ha incrementat moltíssim. Per això, doncs, a vegades és veritat que quan arriben aquí, doncs, ja has d'anar dret.
Dret, o si pots entrar últimament alguna vegada. La gent espera el que sap que ve de Rubí.
Ja,
o
els semidirectes,
exacte,
aquests que no venen, exacte, de tan lluny, no?
Uh-huh.
En tot cas, la nostra queixa, entre cometes, és molt menor, perquè saps que com a mínim arribaràs dret o assegut... que lògicament si la gent que necessita anar asseguda perquè té alguna dificultat, doncs ho ha de tenir garantit, no? Però els que encara podem anar a drets, doncs el cas és arribar al lloc a l'hora, sempre que sigui dins d'una...
Canviem de tema. I no, parlem d'un dels temes del dia, que és aquest nou capítol d'atenció, nova polèmica, parlar d'atenció de membres de la CUP per estripar fotografies del rei Felip. Una mica, quines són les conseqüències que penseu que pot tenir aquest nou capítol en aquestes negociacions, en aquests acords entre Junts pel Sí i la CUP?
Jo abans que les conseqüències d'això, el que crec és que cal analitzar, per mi la pregunta clau és: calia? Cal fer tot això? cal
estripar les fotografies o...
Sí, o sigui, a veure, no és que hi vegi jo un delicte d'estripar una fotografia, ni molt menys, però cal fer tota aquesta escenificació i tot aquest no sabria com dir-ho amb una paraula suau, tot aquest merder, deixa-m'ho dir així. A què ens porta això? Això, eixamplem alguna base per l'independentisme, per sumar-hi gent, o els allunyem? Perquè finalment això no ens aporta res en el procés que tenim. O sigui, no cal, no sé, no, jo no hi veig, m'agradaria que m'expliquessin per què tot aquest sarau. Ens el podíem estalviar. Crec que tenim coses molt més importants a fer en la construcció del que estem fent que anar estripant fotografies. També és veritat que a l'altre costat, que em dèiem abans a la meseta, això se'ls hi produeix una mena d'al·lèrgia que dius, bueno, potser tampoc no caldria, no? Perquè sí, com menys cas, potser millor en aquest sentit, perquè també és donar-li una importància que no volien caldo, ara en tenen tres tasses. Ahir no sé quanta gent estripava fotografies, va, doncs dius, mira, també us ho heu buscat. Però...
No volien pacte fiscal i mira on som.
Exacte.
No, però potser des de Madrid aquesta crispació, aquesta nova crispació entre la CUP i Junts pel Sí...
Ja els hi va
doncs...
bé.
Sí,
és una provocació,
es freguen les mans.
És una provocació en tota regla, jo crec. És una provocació. Ara, calia que nosaltres ja parlo ara com a país, i no com a membre de la CUP, lògicament, cal que fem això i que la notícia sigui aquesta? Jo, és la pregunta, després les conseqüències poden ser...
És que la notícia ha començat per aquí, però aquest dematí es veu que dos dels... que havien de ser detinguts, sí, anaven juntament
amb un
autocar, els han detingut, els han retingut, els han identificat. No se sap, jo no sé, vaja, no m'he acabat d'entenar si han identificat a les dues persones,
sí,
que suposo
i les
hauran
detingut. Sí, l'última notícia que jo he sentit ara a la ràdio era aquesta.
Jo suposo que de lo que no té massa sentit d'expressió, diguem, perquè sembla que no porta enlloc, sí que els provoquem i ells volen ser provocats. És a dir, hi ha una part positiva pel procés, crec jo, ara en aquest moment, de que hagin parat l'autobús, de que no sé què, tot això serà una notícia que circularà per tota Europa, segur. Em sembla que ha sigut el 5FEI.
Però això no ens aporta res positiu.
No.
O sigui, jo crec que això...
Segurament que no, però el 5FEI ja ha dit i ha demanat al govern espanyol de que no es processi a la presidenta del Parlament.
Això és una altra cosa. La presidenta del Parlament
si
no podem
no
barrejar.
Cridem,
jo
si
no
cridem,
barrejar,
els altres no s'entén.
No, però jo estic d'acord que en el cas de la presidenta del Parlament i amb de totes les persones que han estat imputades doncs, per tema de tirar endavant i la valentia que han demostrat en el moment concret i per posar les urnes, això és una altra cosa i aquí hem de ser-hi tots. Ara, el fet simplement d'estripar fotografies... que no trobo que condueixi enlloc, perquè no és un fet
no,
en si positiu.
El fet no ens porta enlloc.
En positiu.
Però el fet és que té una repercussió que des de l'altra banda ja volen i que a nosaltres no ens va malament, penso jo.
No, però volen perquè hi ha una presidenta del Parlament que està imputada. Volen això, o sigui, es mouen per això, perquè això és greu, això és un fet greu, i és un fet greu doncs, que hi hagi gent en processos judicials per haver posat unes urnes. Tot això és greu, i aquí és on ens hem... Jo crec que és on hem de destinar les forces, aquí. No tant a manifestar-nos cremant fotografies, perquè això, no sé, és el meu punt de vista.
Bueno, fins ara estàvem molt d'acord amb això de Ferrocarrils, ara no tant.
Però d'això es tracta també,
en tot cas,
no podem estar
amb tot. Vagi per endavant, jo estic aquí i no represento a cap formació. Jo crec que sí, és necessari, en el sentit de que deies, hem de sumar i hem de sumar tothom, i també hem de sumar la gent més radicalment contrària a la forma d'estat que tenim, a la repressió constant de l'estat, a la no permissivitat de la crema d'una fotografia o d'estribar una fotografia i, en canvi, que hi hagin els casos de...
Sí,
presumptes
no.
casos de corrupció que hi ha en marxa, que no hi ha manera que s'arribi a tancar processos, que no jutgi, que no passi absolutament res, i per estripar una fotografia et vinguin a detenir a casa. Això és un escàndol. És un escàndol
fins aquí,
democràtic.
Fins aquí estic
ferotge.
Totalment d'acord.
Per tant, això s'ha de posar a primera línia de foc, també com molts altres temes. De la mateixa manera que hem de dir que l'estat espanyol no inverteix en rodalies i per això tenim les problemes que tenim, també hem de dir que l'estat espanyol té uns buits democràtics brutals. D'entrada, d'una Constitució que aquí representa. O sigui, ja no només des d'un punt de vista ideològic, sinó generacional. Quanta gent actualment adulta va poder votar aquesta Constitució? Cada vegada menys, és evident. I a més, torno a dir, ja no només és una qüestió demogràfica, eh? En tot cas, si a sobre li sumes la ideològica, doncs el tema és més greu. Un estat immobilista que no planteja cap mena de reforma, que s'omplen la boca de que sí que s'ha de reformar, però ni uns ni altres, perquè al final el PSOE, que ha tingut majories absolutes, quants anys porta dient això de l'Espanya federal? Sí. El Partit del Partit Popular, evidentment que no n'espero res de Ciutadans menys. Per tant, arriba un punt on s'ha de canalitzar, i si es canalitza es tripen fotos, i millor, eh? Jo crec que no passa res per plantar a la cara d'Europa i de l'estat espanyol que hi ha molta gent disconforme amb aquesta Constitució amb aquest estat de dret que té uns buits democràtics importantíssims, no? Vull dir que torno a dir que per estripar una foto, per cremar una bandera, et vinguin a buscar els Mossos, que no com a Mossos, sinó com a policia judicial, et vinguin a buscar a casa per portar-te detingut, em sembla escandalós. I crec que s'ha de dir alt el fet que ahir els diputades i un diputat, crec, de les CUP, no?, van fer l'estripada simbòlica, però amb una força brutal en allà al Parlament, doncs és posar damunt de la taula de que hi ha molta gent en aquest país, de que hi ha, o sigui, ni aquesta Carta Magna, ni aquest estat ens representa, i per tant la fórmula d'estripar la cara d'un cap d'estat posat a dit que ja ve posat a dit son pare, que amb un partit socialista que diu que és republicà però té un compromís amb la corona i aquí no canvia mai res, i veus les situacions de pobresa que hi ha, i veus els pressupostos que ens gastem per segons què, i un llarg etcètera, que com a mínim estripes una foto.
D'acord. Estic d'acord amb el relat que feies fins a arribar a l'estripada de la foto, que crec que és gratuït i no cal. Que tampoc hi veig més importància estripant una foto. També estic d'acord amb tu, que hi ha coses molt més greus que passen impunament, i aquesta, que pot ser una bestiesa, hi ha tot aquest sidral que han muntat, no? Però jo crec que si teníem
per falles,
alguna cosa...
Per falles a València cremen directament polítics.
Exactament.
I no passa res.
I no passa res. No passa res.
I per molts anys.
Sí. No, exacte.
La sàtira i
no,
la crítica
segur,
també
és bona, però dic, jo una mica, des del meu punt de vista, no és tant en la formalitat.
Estava pensant que a Xàtiva, de tota la vida, bueno, tota la vida, durant molts, molts, molts anys, han tingut Felip V, o tenen Felip V, penjat cap per avall. I no passa absolutament res, evidentment aquest senyor
no hauria de passar res, exactament, no hauria de
passar... Però, ostres, per estripar una fotografia de Felip VI o del rei emèrit és igual.
Estic d'acord amb tu amb tot el relat que has fet, que hi ha coses que dèiem, coses molt més grosses que passen impunament, i aquesta, que és una fotesa, doncs, bueno, té aquest ressò que té. Però crec, i m'ho miro des del punt de vista de que estem en un procés llarg, que no s'acaba demà passat, per desgràcia nostra, que s'ha caracteritzat per una cosa que està a la revolució dels somriures, que ha estat, i s'ha dit així, internacionalment està reconeguda així, no? Ha estat, vinga, pas ferm, cap endavant, no ens aturaran, i vinga, i som-hi, i tots a la una, intentant sumar el màxim de gent, com tu dius, també l'esquerra radical, que hi ha sigut, i hi és en gran part, vinga, som-hi. Tirem endavant, i ho fem de la manera millor que sabem fer. Violència, gens. En fi, tothom posant-hi el millor de si mateix que té per arribar a bon port. Què passa? Que l'estat espanyol intenta buscar-nos les pessigolles per allà on sigui, perquè aquí ens batussem, perquè la manera d'arribar a que això fracassi és que no hi hagi unitat aquí. Si aquí hi ha unitat, ens en sortirem. Com sigui, no ho sé, ens en sortirem segur. Però si aquí ens comencem a esbatussar entre uns i altres, no ens en sortirem. Què passa? Que per què no detenen un que fa crema a les falles a València?
No,
Toni, que t'ho faig així en broma. I en canvi detenen a quatre joves que van estripar, que van cremar o van estripar unes d'allò del rei. Perquè busquen la confrontació, perquè a més utilitzen la policia judicial, els Mossos tenen la seva competència de policia judicial, per ordre del jutge fan que els Mossos vagin a detenir, i ja tenim el pollastre aliat, perquè llavors què passa? Les CUP carreguen contra el conseller d'Interior i contra els Mossos, i aquí ja tenim la gran batussa entre nosaltres, i és el que pretenen, i això és el que hauríem d'estalviar, per tant no cremem, no cal, ja ho cremarem quan farem una gran foguera de Sant Joan quan siguem independents, però ara no ens distraiem, perquè això són maniobres dissuasòries que ens envien perquè ens desbatussem entre nosaltres, i això és el que hem de ser tots prou intel·ligents, però i prou alçada de mires perquè no passi això. Sumem l'esquerra radical amb altres coses que no siguin aquestes.
Jo crec que hem de ser capaços d'anar al post, no esbatussar-nos, però no deixar de fer cap de les accions que cadascuna de les forces, formacions, entitats realitza.
Però això és molt difícil, perquè quan tens la força d'un estat, aquí no la tenim, eh? Nosaltres lluitem amb espardenyes i bastons, i ells lluiten amb serveis d'intel·ligència i amb de tot, eh? Coses que no sabem. I què passa? Nosaltres aquí caiem a la trampa i hem caigut, ja no és la...
Però aquí és on dic jo, que no hem de caure, o sigui, és en el pos on no hem de caure a la trampa. O sigui,
però estalviem segons què, que és gratuït, eh? Perquè a mi em dius, home, el que no podem estalviar és la defensa tots a la una si ens acaben imputant a la presidenta del Parlament.
O qualsevol altre personal electe.
D'acord, ara dic perquè és com simbòlic, no? Regidors que
però si
ja
el regidor o regidora ha estripat una foto del rei, també hi hem de ser tots.
D'acord, però no caldria, Toni. O sigui, jo crec que hem de mesurar, no tenim tantes forces, tenim les que tenim, i hi ha gent que això el descavalca del procés. Hi ha gent que això el descavalca, perquè et diuen, va, però si esteu fent costat a quatre penjats que cremen la foto. No, perdona, això no té res, però com li fas veure? O sigui, jo parlo des del punt de vista que ja et dic que a nivell més personal no li donen cap importància amb aquest fet, i em sembla que és que... però li donen. No és gratuït el perquè ells li donen importància, perquè
Jordi.
Saben que això crea conflicte.
Sí, jo el que veig...
Perdó, que
No.
És que el Jordi fa estona que...
Estic monopolitzant el micro.
No. El que jo veig és que d'alguna manera, és a dir, una de les grans armes que tenen el govern de Madrid és la pantalla, o sigui, el no deixar traspassar el conflicte que existeix. És a dir, hi ha un tancament, com ho diria jo, un tancament periodístic o informatiu que no traspassa per totes les coses pacifistes, per el que sigui, perquè això els hi sona ja. Jo crec que, jo estaria d'acord amb vosaltres, no fa falta fer aquestes coses, però compte, perquè això escenifica, traspassa, no poden pagar-ho, de que hi ha un conflicte entre Catalunya i Espanya. Perquè és que, és una apagada informativa del que ens passa aquí.
És com les xiulades del rei en els partits de Copa.
O com l'estelada dels partits del Barça. És igual, de cara a Europa. Són coses que escenifiquen el fet del conflicte.
Però no podem comparar-ho, jo ho veig diferent. O sigui, veig diferent perquè una cosa crea més sentit de violència i l'altra no en crea tanta. Veig que aquí hi ha un punt de diferència. I després... Aquí penso que qui fa una gran feina, potser silent, més silent, perquè el que tampoc es tracta a vegades és d'ensenyar les cartes a l'enemic.
No s'han d'ensenyar totes.
Però aquí la conselleria del Sant Cugatenc, Raül Romeva, està fent una feina brutal d'internacionalització del procés.
Segur.
I que no s'ha iniciat ara, sinó que ja ve d'anteriors, però que em refereixo que aquí s'està fent una gran feina a través de les dites ells ambaixades, que per nosaltres no són tal, però que fan aquesta funció tremenda. Vull dir que és més efectiva de cara a nivell internacional això, que no pas, crec jo, sortir la notícia sigui perquè s'han cremat unes imatges del rei. No sé,
és escenificar-ho, vull dir, jo continuo pensant que d'alguna manera aquesta apagada informativa compta, perquè ens fan la punyeta inclús a nivell internacional de no, que no puguin arribar a tot arreu on sigui, sí. O ridiculitzar el fet de que aquesta foto pugui sortir al New York Times és important en el sentit de que hi ha un conflicte, comuniquem un conflicte. El que jo també crec és que tampoc es pot traspassar el que és la llibertat d'expressió. O sigui, anar més enllà sí que a mi ja no m'hi trobarien, però fins a demostrar que aquí hi ha un conflicte i que l'apagada informativa pues, la trenquem com podem i escenifiquem qui som, i quan hem de fer una manifestació pacifista la sabem fer, i quan hem de saber valorar la llibertat d'expressió ho sabem fer fins al límit que ens toca, jo crec que no ens fa mal a cap dels projectes que hi ha en marxa. Al contrari, ens van posicionant. És a dir, aquesta fotografia cremant el cap d'estat amb una fotografia és important per saber i demostrar als altres, de dir, escolteu, què passa a Espanya? M'entens? Mentre nosaltres hem de treballar, i hem de treballar tal com ho fem, i jo crec que no es fa malament, però també hem de demostrar que hi ha conflicte, que hi és. I les nostres fronteres són la llibertat d'expressió, la llibertat de totes les persones, el pacifisme, jo crec que sí. Jo crec, a veure, ens pot fer mal? Pot ser. Pot ser. Perquè comences per una cosa i pots acabar per una altra. Però mentre ens mantinguem en els nostres límits, o amb el que és raonable, jo crec que endavant com les atxes.
Divendres serà el dia en què declari la presidenta, Carme Forcadell. Divendres. Hi haurà una gran mobilització. Sí. S'hi ha convocat a molta gent per fer costat a la presidència. Que jo no sé si va ser en aquesta tertúlia o en quina, perquè sempre acabem parlant dels mateixos temes. A les tertúlies que algú va dir... Quan es va assenyalar a Carme Forcadell, a Artur Mas, a Ortega, bueno, en fi, que això no arribaria a res. Vull dir que això quedaria... Serà un ensurt, però no arribarà més. El tema continua. Carme Forcadell haurà de declarar divendres.
Serà greu, eh? Sí... A veure, la declaració en si, la primera declaració en si, la veig dins de la normalitat, però que continuï el procés, a mi em sembla que serà un fet molt greu, molt, molt. Jo crec que això tindrà conseqüències, les tindrà, i ojo, des de Madrid jo estic convençut de que hi són, i aniran,
Jo crec que amb Carme Forcadell també coincideixo. De fet, hem vist, jo crec que l'estat espanyol està desbocat, i per molt que vagin parlant de diàleg, estan totalment desbocats contra Catalunya, i per tant jo crec que Carme Forcadell és la representació del poble de Catalunya, i no vull dir, no ho dic en el sentit de que el Parlament és la, no, ho dic en el sentit que és una persona que sí que va ser d'Esquerra Republicana, regidora a Sabadell, etc., i té un historial de militàncies, però representa molt el que ha sigut l'ànima del procés, que és bàsicament entitats i societat civil, no? L'ANC, Òmnium, etc. Representa això. I com això a l'estat espanyol li molesta sobranament, no és directament un personatge polític, per entendre'ns, jo crec que aniran molt a parella per intentar minar el procés.
Això s'equivocaran, Toni.
Sí, no, home, però s'han equivocat molt. Yeah. Sempre ho hem dit. Si haguessin dit que sí al pacte fiscal...
Serà un error garrafal.
L'Artur Mas s'hagués quedat allà, l'Artur Mas ho va dir més d'una vegada, diu, el meu objectiu és el pacte fiscal. M'han dit que no, doncs vinga, endavant. Quanta gent, no? Ja no s'hagués sumat al carro...
Si no hagués vingut el tema de l'agressió a la llengua...
Si el dia del que es demana el primer referèndum haguessin dit que sí, potser el perdem.
Sí.
No? Vull dir, que al final jo crec que l'estat espanyol
s'ha equivocat molt. Estrategues no en són gaire, no?
Per tant, no em sorprendrà que amb Carme Forcadell, pel que representa i perquè no és ben bé un personatge polític, vagin directament a sac. No m'espero res més.
A mi em costa pensar que la puguin inhabilitar. Em costa molt pensar-ho. Crec que faran tota la pantomima aquesta de la vagi a declarar i, bueno, però arribar al punt d'inhabilitar aquí és que no, bueno, sap, no poden calcular la magnitud de la tragèdia.
Serà greu,
aquí,
Serà molt greu.
Sí, jo crec que això, vaja, em costa creure que no tinguin inputs de, i que algú no els hi digui, i potser el delegat del govern que tenen ara és una mica més raonable que la que hi havia fins ara, i els hi podrà dir, escolta, vagileu que la pifiareu
de però haurà de fer el paper que li toca, no?
Sí però igualment. Potser si les antenes que tenen al territori són capaces de dir-li, de fer-los i entendre que és pitjor si fan això, tindran, en fi, és que ja no cal que facin res més. Potser doncs faran la pantomima i s'acabarà amb la pantomima, no ho sé.
Bueno, que veure els jutges.
Ho veurem.
Sí, clar. Ja veient el que és.
Arriba el final de la tertúlia dels dimarts. Moltíssimes gràcies al Toni Ramon, a l'Àngels Ponsa i al Jordi Mulgó. Que tingueu un bon dimarts i una bona setmana.
Moltes gràcies.
Igualment.